Paraules de vida, un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Aquests dies es donen a conèixer novetats al voltant de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i també a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, a Can Brians i a Montserrat. De fet, aquesta setmana hem conegut que 8.000 persones podran presenciar en directe la missa solemne del centenari d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família que presidirà el Papa Lleó 14 el pròxim 10 de juny. Això ho explicaven aquest dijous passat els responsables del Temple de la Sagrada Família a través d'una roda de premsa. Un acte que se celebrava a la sala creuer de la Basílica, situada a més de 80 metres d'alçada entre les voltes del creuer i la base de la Torre de Jesucrist, en presència de representants de les empreses col·laboradores de la Sagrada Família i amb més d'una setantena de mitjans de comunicació. Per tant, expectació màxima. Avui al Paraules de Vida volem parlar de manera arquitectònica, la vessant arquitectònica, però també espiritual de la Sagrada Família d'aquest temple. I ho farem en conversa amb l'Eloi Aran. Ell, recordem, és arquitecte i ha passat diverses vegades pel Paraules de Vida. De seguida el saludarem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Eloi, bon dia i benvingut novament al Paraules de Vida.
Bon dia.
L'Eloi, com ja sabeu, ens ha acompanyat diverses vegades al programa i avui volem parlar amb ell. De fet, ja ara aquests dies ja es comença a parlar dels preparatius, dels detalls de la visita del Papa Lleó a Barcelona, i un dels moments culminants, de fet, el moment també més important, serà aquesta inauguració de la Torre de Jesús, de la Torre de Jesucrist, el dimecres dia 10 de juny. Aquesta setmana, Eloi, ens presentaven a la premsa alguns detalls d'aquesta la visita del Papa Lleó, per exemple, que hi haurà 8.000 persones que podran veure, que podran presenciar aquest moment que serà històric, no? Aquest moment tan important. Però el teu primer titular quin seria? Després d'aquesta setmana en què hem conegut aquests detalls, no? De la premsa que, per exemple, podia visitar la sala creuer de la Basílica, no? Imatges importants que hem vist per primera vegada. Quin seria el teu primer titular?
Que cada cop més la Sagrada Família i Antoni Gaudí són Barcelona i Barcelona són Gaudí i la Sagrada Família. Jo crec que és un titular llarg, eh? Però jo crec que aniria per aquí la cosa.
Uh-huh. I com dèiem, hem vist les primeres imatges, no? de la Torre de Jesucrist, també de l'interior, no? de com quedarà. No sé com qualificar-ho, però a nivell arquitectònic és, no? Com dirien els joves potser avui, una passada, no?
Sí. Mira, jo m'ha vingut al cap una cita de Joan Maragall. Joan Maragall i Antoni Gaudí, el poeta i l'arquitecte, eren amics i compartien una amistat en comú, que era un jesuïta a l'Ignasi Casanovas. Però bueno, hi ha un moment que Maragall diu: Barcelona serà la ciutat d'aquell templo i parece que el templo no puede ser sinó el d'aquella ciutat. Están ligados para siempre. Això ho deia en Joan Maragall fa molts i molts anys, no? I dius, ostres, realment es va consolidant aquesta intuïció maragallana, no? De dir, és un temple que neix de la ciutat, que és molt de la ciutat, que és molt de Barcelona i és molt del país i del territori, i al mateix temps és molt universal, és molt obert, és la figura d'Antoni Gaudí és integral, polifacètica, toca infinitat de ventalls, no? De professionals i personals. I per això és fàcil que la ciutat s'hi trobi reconeguda, no? Tant en el temple com en la persona d'Antoni Gaudí. Per tant, aquí hi ha com una simbiosi d'arquitectura, Gaudí, ciutat, Sagrada Família, en el qual ens hi sentim a gust, ens hi reconeixem i al mateix temps ho comuniquem, i és un lloc de trobada amb la persona humana, amb la humanitat, no? Amb els pobles, etc.
Eloi, ens hem de remuntar a l'octubre del 2018, no? Quan es van començar els treballs de, no? Els primers treballs de la Torre de Jesucrist, no? Ja han estat uns anys de molta feina a nivell arquitectònic, no? I no sé si també, pues això, d'inquietud, no? A nivell arquitectònic, no? Per veure com quedava finalment aquesta torre, no?
Sí. Ja va ser una sorpresa quan va venir el papa Benet XVI i va inaugurar l'interior de la Sagrada Família, que per molts de nosaltres era desconeguda, no? O sigui, estàvem acostumats a la imatge icònica de la façana del naixement, després de la façana de la passió dels sobirans, no? Tan polèmica. Però, clar, quan el papa Benet va entrar dintre la Sagrada Família i vam veure aquell espai fantàstic amb aquelles columnes arbolades, no? Vam anar descobrint la Sagrada Família. La Sagrada Família té això, que es va descobrint. A mesura que anem construint, l'anem descobrint. I ara, després de l'última visita del papa Benet XVI fins ara, el que hem anat descobrint és l'escala urbana de la Sagrada Família. És a dir, la torre de la Mare de Déu, en primer lloc, i després les quatre torres dels evangelistes i la torre central, no? Quan es va inaugurar la Torre de la Mare de Déu, hi havia un periodista de La Vanguardia que deia «Cuando se nos fue de las manos la Sagrada Família?». No? Això se'ns ha anat de les mans. O sigui, realment, bueno, potser ja estem més en mans de Déu, no? I és una mica agosarat, això. Però és veritat que hem descobert una altra escala que no érem conscients del projecte d'Antoni Gaudí. No? I m'agrada pensar que la Torre de Jesucrist, salvant les distàncies, és una mica la nostra Torre Eiffel. No? O sigui, París no té cap muntanya al seu voltant des de la qual tu puguis mirar la ciutat, contemplar la ciutat, no? Fer una experiència transcendent de la ciutat. Barcelona tenim l'oportunitat de fer aquesta experiència transcendent de la ciutat mirant-la des de dintre, no? A través de la Torre de Jesucrist. Quan es pugui pujar dalt de tot, realment serà el nostre mirador, serà la Torre de Jesucrist. És veritat que tenim el Tibidabo i tenim també Montjuïc, però en el fons, al capdavall, serà la Sagrada Família aquest lloc des d'on transcendir el propi fet urbà.
De fet, serà el punt més alt, no?, de la ciutat.
Sí, exactament. També podem aquí entrar en diàleg el que és entre dos temples expiatoris, no? Tenim el temple expiatori del Tibidabo, el temple expiatori de la Sagrada Família, amb unes històries peculiars molt, molt interessants, no? Però sí, al capdavall serà la Sagrada Família qui agafarà aquest protagonisme.
Uh-huh. I podem dir, Eloi, que Barcelona s'ha convertit, o potser ja ho era, no? Però en el referent arquitectònic i de la transcendència a nivell mundial?
És molt agosarat dir això, però, home, per unes quantes posicions sí que té, sí que les té. A nivell arquitectònic hem de pensar que Gaudí, al final de la seva vida, va ser com silenciat, perquè bueno, això és, Gaudí representa el passat, no? Una catedral, no? Una construcció feta encara amb mètodes, diguem, antics, tot i la novetat dels arcs parabòlics i de més, no? Però representava una mica l'antiguitat, no? En canvi, què ha passat? Que, clar, la construcció en alçada és una mica la fórmula 1 de l'arquitectura, no? És on es proven les innovacions tecnològiques. Clar, descobrir aquest mecano gegant fet de pedra pretensada, no? que es fabrica, que és artesanal, però al mateix temps és molt tecnològic, que va tot al mil·límetre, que està tot supercalculat, no? Clar, això li ha donat un relleu des d'un punt de vista tecnològic que semblava que no tenia abans, no? Quan vèiem només la façana del naixement, per exemple, la primera que fa Gaudí, des d'un punt de vista arquitectònic queda com molt, no sé, molt, molt bucòlic, pastoril, no? A més, justament les escenes que allà són del naixement i, per tant, dels pastorets i de més, no? Però, en canvi, de sobte, aquesta arrencada, no? Aquest gran pas endavant que es fa en alçada, la torna a posar amb nivell, al mateix nivell d'actualitat que totes les altres construccions. No? Això pel que fa al nivell tècnic. Pel que fa a la transcendència, Gaudí no inventa massa cosa en el sentit que el discurs que fa és realment molt fidel al teològic, és a dir, al sentit del temple, el relat de la nova la Jerusalem celestial que davalla del cel que trobem a l'Apocalipsi 21, no? Tot això ha estat remarcat, doncs, per Armand Puig i per altra gent, no? però fins i tot és un escrit que trobem, l'Art en el Temple, l'escrit del 1913 del pare Ignasi Casanovas, no? Que ja parlava de com és un temple, etc. No? I aquest escrit de l'Art en el Temple es va fer al claustre del monestir de Sant Cugat, i la Sagrada Família també és una església dintre d'un claustre, o sigui que ja el sentit teològic realment ja estava escrit, però al mateix temps es va redescobrir una altra vegada.
De fet, també aquesta setmana, Eloi, hem conegut, durant aquesta roda de premsa que es feia pels mitjans de comunicació, que s'ha instal·lat recentment, en aquest cas, l'Anyell Diví, a l'interior de la torre, que és una obra de l'artista italià Andrea Mastrovito. És una escultura que està feta de vidre buit i recoberta amb fragments de trencadís de vidre. O sigui, això encara li dona molt més aquest sentit de la transcendència, no?
Que res és casual, no? O sigui, l'Església és l'esposa de l'Anyell, i l'Anyell és una figura molt important en el llibre aquest que hem citat de l'Apocalipsi, no? Apocalipsi, normalment associem aquesta paraula a coses com devastadores i tremendes, no? Però Apocalipsi vol dir revelació. Per tant, la Sagrada Família és apocalíptica en el sentit aquest que vol ser reveladora, no? Reveladora de la identitat de l'Anyell. O sigui, en el fons ens està dient qui és Jesús, qui és Jesús per nosaltres, qui és Jesús per la humanitat, quin missatge té a portar-nos, és un missatge de salvació, és universal, és per tothom, és inclusiu. Llavors, hi ha tot un relat que estem convidats a anar redescobrint de la mateixa manera que anem construint la Sagrada Família.
Com hem dit a la portada, l'Eloi Aran, i com ja sabeu, és teòleg, és arquitecte i també és membre de l'associació canònica Antoni Gaudí. Una mica, quina és la feina que feu a través d'aquesta associació, Eloi?
L'associació canònica Antoni Gaudí el que vol és promoure la vivència de l'espiritualitat cristiana que tenia Antoni Gaudí. Diu, bueno, no és només, aviam si el fan sant o no el fan sant. Evidentment que desitgem, no?, que sigui una figura reconeguda, no?, en aquest sentit, per part de l'Església, i això té els seus processos i es fa la feina que s'ha de fer i de més, no? Però és donar a conèixer aquesta vessant de l'espiritualitat d'Antoni Gaudí, no? Que a vegades, doncs, Antoni Gaudí ens quedem amb la part més artística o amb la part tècnica, amb la part històrica, perquè ja hem dit que és molt polifacètic, però potser el tret característic de l'associació canònica és això, eh? Per exemple, vam fer, des de l'associació canònica, Antoni Gaudí es va demanar a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya que fes un material per comunicar aquesta vessant espiritual d'Antoni Gaudí, i a partir del lligam que hi havia entre les escoles pels fills dels obrers de la Sagrada Família i la figura de Montessori, s'ha fet uns materials Montessori arran de l'any Gaudí per poder difondre aquesta vessant.
Creus que no és prou coneguda la faceta més espiritual d'Antoni Gaudí, que potser és més l'artística, no?, com a arquitecte, no?, i com a persona, potser, no?, perquè també se n'ha parlat molt, i sobretot des que es va conèixer que el papa venia a inaugurar la Torre de Jesucrist, no?, que es posava un altre cop en el centre de les mirades de tot el món, no?, la Sagrada Família, se n'ha parlat molt de la seva personalitat, no?, que si era una persona molt seriosa, que si era una persona molt trista, no?, que si... se n'ha parlat molt d'això, no?, i de la seva faceta, potser com a artista, però no des d'aquesta vessant també espiritual, no? No ho sé.
És veritat que, o sigui, que Antoni Gaudí tenia un tremp i un geni notables, és evident. Que tenia també un gran amor per la pàtria, per Catalunya, això també és evident. I també és evident que tenia un vivia el catolicisme i que vivia la fe, i això també és bastant evident. Però a vegades hi havia un contrincant, que era Domènec i Montaner, que va escampar, doncs, alguna activitat de quan Gaudí era jove. No vull dir joves, doncs tots fem coses quan som joves, diguem-ne. Però si tu mires el seguit, no?, el cantus firmus, la nota de fons de la vida d'Antoni Gaudí, és evident que hi ha un cert camí ascètic, no?, al principi, no?, fins i tot va fer aquell gran dejuni de Quaresma, que fins i tot el bisbe Torres i Bages li va dir: per allà, per allà i deixa de dejunar i d'això perquè no anem bé. No? I aquest camí ascètic el porta també a una certa mística. Ell buscava aquests contactes doncs, amb Torres i Bages, amb Maragall, amb el bisbe Campins de Mallorca. O sigui, ell va anar cultivant això, aquesta part espiritual, fins que podríem dir que va arribar a tenir una certa vida mística, mística no de coses rares, no de somiar coses estranyes, sinó una vida mística d'estar ple de Jesús, no? O sigui, d'arribar a sintonitzar, d'arribar a buscar i a viure i a ser com aquell que estimava, no? que era Jesucrist.
Ara ens hem de situar, ja ens queda pocs minuts, però sí, m'agradaria, no?, fer aquesta fotografia del dimecres, dia 10 de juny, a la tarda, no?, a la Basílica de la Sagrada Família, amb el papa Lleó XIV, amb 250 bisbes i cardenals vinguts d'arreu del món, amb autoritats polítiques, de fet, hi ha també els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i en 600 cantaires de tot Catalunya. Clar, tot el món, no?, tindrà la mirada posada a la Sagrada Família i a Barcelona? Això com ho valores tu? Com creus que, no? O sigui, que es vegi, que es projecti d'aquesta manera, no?, la Sagrada Família, ja com a arquitecte, però també com a teòleg, no? Per tu, què et suscita?
Està bé i és una invitació per l'últim repte que ens falta, que és la glòria, la façana de la glòria. Val? Estarem a la glòria, la Sagrada Família vol, com qualsevol temple, vol transportar-nos al cel, qualsevol església és un tros de cel ficat enmig del teixit, del quotidià, de la trama urbana, del dia a dia, això passa a la Sagrada Família i passa a qualsevol parroquieta i a qualsevol ermita que trobem, no? Hi ha aquesta idea, no? Un tros en el cel, una estona de cel. Això és el que vol ser la litúrgia, que és, diguem, el programa que inspira Antoni Gaudí, que coneixia molt bé de tot el moviment litúrgic del seu moment i de més, no? Per tant, viurem una estona de cel universal per tothom. Sí, viurem, esperem, no? Que no passi res, que tot vagi bé i de més, no? I esperem viure una estona de cel, tot apuntant a que aquest moment de glòria, de certa teofania, per dir-ho així, ens ajudi i ens convidi a culminar l'última etapa que ens queda, que és la façana de la glòria que el Francesc Torralba ha estudiat molt bé, entre d'altres.
I acabem amb l'himne, no?, que és Alça la mirada, no? Que és molt apropiat, no?
És molt apropiat, però és un alça la mirada que porta una creu que sota hi ha un anyell penjat. És a dir, és un alça la mirada que no es pot deslligar tampoc de la visita de la presó Cambrians, que no es pot deslligar tampoc de la visita a Montserrat, ni tampoc, especialment perquè jo crec que aquesta era la intenció més primigènia i més original del papa, d'anar a Canàries i d'anar a trobar-se amb la realitat sofrent dels migrants. No? Jo crec que això és el que volia el papa Francesc, això és el que jo crec, opino, que intueixo, que és també el que en el fons desitjava el papa Lleó, però és un alça a la mirada que ens porta també a després de baixar-la. Eh? És com aquest moviment del Tabor, no?, d'anar amb Jesús, no?, a trobar-lo transfigurat, però al mateix temps no podem plantar tres tendes. Eh? O sigui que estem aquí, però tenim una missió i un compromís social, diguem, que va vinculat amb el que els cristians anomenem Regne de Déu.
De fet, i ja no tinc temps, però clar, el papa Lleó se n'anirà cap a Canàries, no?, però també els bisbes de l'Euromediterrània que es queden a Barcelona precisament per parlar també d'això, d'aquest, no?, dels reptes que tenim i que té l'Església a nivell dels drets humans i de la Mediterrània, no?
Sí, és una tota una visita que el que pretén jo crec que és endinsar-nos més en la humanitat i en ella també trobar-hi, en aquesta humanitat, trobar qui és el nostre model de persona, que és Jesús, en el fons Déu, en definitiva.
Eloi, gràcies.
A vosaltres.
El comentari de Francesc Romeu.
Abans de marxar, com sempre, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom i molt bona Pasqua. Demà, 25 de maig, al matí, es presentarà al Vaticà la primera encíclica del papa Lleó XIV, que porta per títol Magnifica Humanitas, sobre la protecció de la dignitat humana en l'era de la intel·ligència artificial. Magnifica Humanitas, en llatí, vol dir la humanitat magnífica. Aquest text el va signar el papa el passat divendres 15 de maig, quan justament feia 135 anys que el papa Lleó XIII havia signat la primera encíclica de la doctrina social de l'Església, la històrica Rerum Novarum del 1891, en la que defensava els drets humans dels treballadors en plena revolució industrial. Si recordeu, el papa, poc després de la seva elecció, ja va dir que ell havia escollit el nom de Lleó, tot recordant el papa Lleó XIII i la seva resposta a la revolució industrial, igualment que en l'actualitat també ens cal afrontar una revolució tecnològica que planteja nous desafiaments per la defensa de la dignitat humana, la justícia i també el treball. Per tant, ja podem assegurar que aquesta nova encíclica buscarà de defensar la pròpia identitat de la persona davant de les tecnologies emergents i la intel·ligència artificial, que poden suplantar-lo totalment fins al punt de poder prendre decisions per si mateixes. Una primera novetat serà que en la seva presentació demà al matí hi intervindrà directament el mateix papa en persona al costat dels dos cardenals, l'argentí Víctor Manuel Tucho Fernández i el jesuïta txec-canadenc Michael Czerny, responsable dels dicasteris de la doctrina de la fe i per al servei del desenvolupament humà integral, respectivament. Això és una novetat. Mai un papa havia estat en la presentació de la seva encíclica. També intervindran prestigiosos experts en teologia, ètica i intel·ligència artificial, com la teòloga i professora del Regne Unit, Anna Rowland, la professora de teologia política i pensament social dels Estats Units, la religiosa africana Leocadi Luhombo, i investigadors sobre la interpretabilitat de la intel·ligència artificial, com Christopher Ola, cofundador d'Anthropic, empresa estadounidenca líder en intel·ligència artificial, que manté una batalla legal amb el Pentàgon i claurà la presentació al cardenal Pietro Parolin, secretari d'Estat del Vaticà. La invitació de Ola però representa un nou missatge subliminal del Vaticà contra els Estats Units, quan els límits ètics que ha de tenir la intel·ligència artificial en el seu ús en qüestions militars. A principis d'aquest mes, el Pentàgon va anunciar acords amb 7 empreses líders per implementar la seva tecnologia en sistemes militars classificats, un contracte que no inclou Anthropic. Segons un comunicat del govern estadounidenc, Space, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft i Amazon Web Service s'integraran en els sistemes classificats més sensibles del Departament de Defensa. L'anunci no va incloure Anthropic, empresa que es troba immersa en una disputa amb el Pentàgon a causa de la seva exigència d'establir límits respecte a la forma en què l'exèrcit utilitza les seves eines. Les forces armades estadounidenques busquen deixar de dependre d'Anthropic a causa de l'objecció de la companyia al fet que la seva tecnologia s'utilitzi per la vigilància massiva interna o com a màquines de matar autònomes. A principis d'aquest any, el Pentàgon va qualificar aquest startup com un risc per la cadena de subministraments, prohibint el seu ús per part de l'exèrcit estadounidenc i els seus contractistes. Per tant, Anthropic va quedar al marge dels sistemes classificats més sensibles del Departament de Defensa. A més, Ola, que el 2024 va ser inclòs entre les 100 personalitats més influents de la intel·ligència artificial per la revista Time, ara representarà el nou document del papa. Una segona novetat de l'encíclica és que el dia després de ser signada, el mateix papa ja va crear un nou organisme vaticà que seguirà ben de prop la implementació d'aquest document. Com ja es va informar el dissabte 16 de maig, el papa va decidir formar una comissió interdicasterial sobre el tema que presidirà el cardenal Czerny a causa del desenvolupament del fenomen de la intel·ligència artificial en les últimes dècades i la recent acceleració del seu ús generalitzat. La comissió diu que estarà formada per representants de 7 institucions vaticanes, però, de moment, la coordinació s'encomana al Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral. Diumenge vinent, que ja tindré el text de l'encíclica, us en faré el degut resum. Però espero veure el document d'un papa que de jove va ser llicenciat en matemàtiques i que ara coneix perfectament el món dels algoritmes i de les dades. Molt bon diumenge a tothom i molt bona segona Pasqua.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. La Pentecosta és una de les grans celebracions de l'any litúrgic. 50 dies després de Pasqua, celebrem la vinguda de l'Espírit Sant. Els apòstols el van rebre quan estaven reunits. Aquell moment no va ser només l'inici d'una nova etapa de la primera comunitat cristiana, sinó el naixement d'una església en sortida, valenta i oberta al món. La por donava pas a l'entusiasme per transmetre la bona nova. Aquesta celebració coincideix amb la jornada de l'apostolat seglar i vol posar de relleu la vocació dels laics a evangelitzar. Com bé ens recordava el papa Sant Pau VI, l'Església existeix per evangelitzar. La missió evangelitzadora de l'Església no és responsabilitat exclusiva dels ministres ordenats ni dels religiosos, ja que l'apostolat seglar ha de ser també un agent actiu. D'aquesta missió evangelitzadora, rebuda del mateix Crist, en som tots corresponsables, laics, vida consagrada i ministres ordenats. En efecte, tots els batejats, pel do rebut en el bautisme, som enviats a ser testimonis de Crist en el nostre entorn, a la família, a la feina, a les xarxes socials. Els laics són cridats a ser el perfum i la llavor que Crist escampa pel món. El seu testimoni és una forma decisiva i imprescindible d'evangelització. L'Espírit Sant va transformar profundament els apòstols. També avui, l'Espírit continua obrint portes, tocant els cors i renovant les comunitats. Quan un laic acompanya una família en dificultats, quan participa en una associació o en un partit polític, quan serveix els més pobres, quan treballa per la veritat i per la justícia, quan escolta un veí amb problemes, quan aconsella una persona amb dubtes o quan parla de la fe amb humilitat i coherència, està evangelitzant en el sentit més profund. La jornada de l'apostolat seglar és una invitació a redescobrir la bellesa d'una església corresponsable, on caminem junts, sumant carismes i responsabilitats. L'església creix quan els laics se senten part activa del projecte de Déu i quan les comunitats saben escoltar, acompanyar i treballar pel bé comú. De fet, així va créixer i expandir-se l'Església dels primers temps, com bé es recull al llibre dels Fets dels Apòstols, en què es ressalta la vida fraterna dels primers cristians. Fixeu-vos el que es deia dels cristians del segle II després de Crist a la carta de Diognet. Els cristians no es distingueixen dels altres homes ni pel lloc en què viuen ni pel seu llenguatge, ni pels seus costums, no tenen ciutats pròpies. Tanmateix mostren un estil de vida admirable. Igual que tots, es casen i tenen fills, però no es desfan dels fills que conceben. Comparteixen la taula, però no el llit. Fins aquí la carta a Diognet. Benvolguts germans i germanes, en la Pentecosta, l'Espírit Sant no només ens renova, sinó que ens dona un cor nou per fer-nos entusiastes que entusiasmen. I aquest cor és el que necessita avui el nostre món, un cor capaç de servir i de sembrar esperança. Que aquesta jornada ens ajudi a renovar el compromís dels laics i a demanar amb fe que l'Espírit continuï fent de l'Església una casa oberta, acollidora i missionera.
us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.